Espanyol Juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. Amb Gerard Ballera.
Bona nit, les 11. Benvinguts i benvingudes al Tu Diràs d'aquest divendres 29 de març del 2024. Acabem de viure l'empat de 0 de l'Espanyol al camp del Burgos en el primer partit de la jornada de segona. I continuen els esports. A RAC1 avui serem, com sempre, fins a la 1 de la matinada. També s'ha jugat un partit de primera, Cádiz 1, Granada 0. Ara ho comentaven el Molló i companyia, això el que fa és estrènyer la part baixa de la classificació. El Cádiz no surt de la zona de descens, però sí que és tercer per la cua i té 25 punts. Això vol dir només dos menys que el Celta, que és ara mateix qui marca la permanència, i tres menys que el Sevilla de Quique Sánchez Flores. I demà torna la Lliga pel Barça. Demà a les 9 de la nit, una hora abans, com sempre, a la sintonia de RAC1, Barça-Les Palmes. Ara de seguida la Marta Ramon ens explica l'última hora del conjunt blaugrana, tot i que encara no hi ha llista de convocats. No cal dir que per alimentar les esperances del Ja Lliga demà, el Barça ha de guanyar. Ara també sentim que n'han dit Xavi i Pimi del partit de demà, un García Pimienta que tornarà a Barcelona. I ho comentem també de seguida la tertúlia amb el Marc Marvà, l'Àlex Pintanel i el Toni Joan Martí. Aquesta tarda també hem sabut les dates i els horaris de les semifinals de la Champions femenina de futbol entre el Barça i el Chelsea. L'anada serà dissabte 20 d'abril a 2:15 del migdia. Per què tan aviat? Doncs perquè així ho volia el Barça, per evitar uns problemes de mobilitat, tenint en compte que a la nit hi ha un concert de Nil Moliner al Sant Jordi. Calia tan aviat? Doncs no ho sé. Però si fos pel Barça, us haig de dir que fins i tot el partit s'hauria jugat a les 12 del migdia, però la UEFA el que ha volgut és que com a mínim fos a 2:15 del migdia. Això a l'anada. A la tornada serà divendres de la setmana següent, divendres 26 a Stamford Bridge a partir de les 9 de la nit. Avui que també és notícia l'anunci de Xavi Alonso, continuarà la banqueta del Bayer Leverkusen la temporada que ve, tot i les ofertes que tenia, per exemple, del Bayern de Munic. En parlarem després a la secció de futbol internacional, a la Volta al Món, amb en Joan Camí i en Jaume Naveira. I ha estat una mala jornada pel Barça de bàsquet perquè han guanyat a l'Eurolliga el Panathinaikos a la pista de la Virtus i el Fenerbahçe a casa contra l'Alba amb 50 punts de l'ex del Barça, Nigel Hayes-Davies. És el rècord d'anotació en un partit de l'Eurolliga. Fins ara el tenia Larkin amb 49 punts. Ja sí que Vicious, que és l'entrenador de Hayes-Davies, s'ho ha pres amb humor.
Well, since you mentioned assist, Nigel had zero.
Ha acabat el partit sense cap assistència. Hem de parlar una mica d'això. Bromes a part, veure 50 punts al bàsquet europeu és increïble. També és increïble la resistència que té. Ho estàvem parlant al final del partit. Tenia molts minuts a les seves cames i estava corrent com si fos el primer quart. És una mostra de com professional és i de com treballa cada dia.
How professional he is, you know, how he's practicing every day.
Doncs nit històrica al bàsquet europeu, perquè mai en un partit d'Eurolliga un jugador havia anotat 50 punts. Avui ho ha fet l'ex del Barça, Nigel Hayes-Davies. A falta de dues jornades, el Barça continua quart a la classificació, és a dir, tindria el factor pista als quarts de final, per darrere dels seus dos rivals en aquest tram final, el Mònaco, que és segon, i el Panathinaikos, que ara mateix és tercer. I tenim finalista del Masters 1000 de Miami, Jannik Sinner, que ha eliminat Medvedev per la via ràpida en dos sets, 6-1 i 6-2. I abans d'obrir tertúlia, el que farem serà repartir un premi pels més fidels, avui que també ens esteu escoltant, divendres sant, sortegem una entrada doble pel duel català de la Lliga de Futbol Sala. diumenge a 7:15 del vespre, si no m'equivoco, Albert Ferran.
Sí, eh? Partidàs.
Partidàs. El primer que truqui al 902-47700 se les emporta. 902-47700. És un Barça Indústria Santa Coloma?
Sí, Barça líder, amb només 2 punts sobre el Pozo, amb moltíssimes baixes, celebrarà el títol de la Copa d'Espanya, per tant és un dia pels aficionats també per gaudir de la Copa d'Espanya. Indústries 9è a tocar del playoff, ha de guanyar també per mantenir les seves opcions, per tant és un gran derbi amb els dos equips en un bon moment de forma, tot i que el Barça, el que diem, moltes baixes, només tindrà 5 jugadors de pista i 2 porters per jugar contra Indústries, evidentment també hi haurà futbolistes del filial.
Molt bé, doncs 902-47700, truqueu i lluiteu per aquesta entrada doble pel partit de Lliga de Futbol Sala, diumenge 7:45 del vespre, Palau Blaugrana, Barça, Indústria, Santa Coloma. Per cert, si algú vol anar a veure el Barça a la Champions de Futbol Sala, a la Final Four, que és a Armènia, entrades les pot comprar ja.
Almenys a través de la Federació d'Armènia, que les ha posat a la venda a través d'un web pel públic local, perquè clar, és que vaja, jo no m'imagino molta gent viatjant des de Barcelona, no, o des de Palma o des de Portugal per anar a veure aquesta Final Four, que juga a Erevan, la capital d'Armènia. Doncs avui a través de la Federació d'Armènia es poden comprar entrades a partir de 2,50 €.
Ah,
econòmic és, et gastaràs els diners en el viatge.
Això segurament.
A partir de 2,50 €, suposo que si vols anar a la llotja t'hauràs de rascar més la butxaca, però vaja. Clar, l'objectiu de la federació és que hi hagi públic, que no juguem una Final Four i que vegis la graderia buida, que faria pena.
Ja
fa pena que és una Final Four de la Champions amb dos equips de la Lliga Espanyola i dos equips portuguesos hagin d'anar a jugar a Armènia. Doncs que et trobis una graderia buida.
Sí, segurament per això han posat les entrades barates. Però vaja, diguéssim que
no s'entén,
el remei no cura la malaltia. Gràcies, Robert, eh?
Fins després.
Fins després.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
Set minuts per sobre de les 11, obrirem tertúlia avui al Tu diràs amb el Marc Marvà. Hola Marc, bona nit.
Bona nit, Ballera.
Què tal? Estàs fart de bunyols avui o no?
No, la veritat que...
No?
No. Demà és el dia familiar de la Mona, bunyols...
Demà és el dia, eh?
Demà acabarem fars, sí. Demà punta fars.
Hola, Toni Joan Martí, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Bé?
Sí, tot bé.
Sí. Àlex Pintanel, bona nit.
Què tal?
Bona nit.
I també tinc la Marta Ramon. Hola Marta, bona nit.
Hola, bona nit a tots.
Amb els primers partits ja de primera i de segona divisió ha tornat el futbol masculí després d'aquesta aturada. És veritat que la segona no es va aturar, però la primera sí, ha guanyat el Cádiz, com dèiem, a casa contra el Granada 1-0 i l'Espanyol ha empatat 0-0 contra el Burgos. I demà tenim aquest partit a les 9 de la nit entre el Barça i les Palmes. Un partit que... és l'únic que jugarà el Barça abans de començar l'eliminatòria de quarts de final de Champions contra el Paris Saint-Germain, i per tant és un partit important, més enllà d'evidentment intentar d'alguna manera retallar punts en la lluita per la Lliga. Anem a saber primer l'última hora del Barça i què ha passat durant el dia d'avui. Marta, que el Barça es recupera com estava previst, Ferran Torres... Això sí, hi ha una baixa que ja és segura, per molt que no tinguem llista, i és la de Christensen.
Sí, exacte. Christensen no s'ha entrenat, continua amb molèsties als tendons d'Aquiles i, per tant, serà baixa. Continuen a la infermeria, a més del danès, Pedri, De Jong i els lesionats de llarga durada, Gavi i Valde. La llista de convocats la coneixerem demà al migdia, amb la novetat ja prevista de Ferran Torres, que ja havia de reaparèixer al Metropolitano, però que finalment per precaució va quedar-se a Barcelona amb la idea de tornar al 100% contra les Palmes. Ferran Torres, recordem-ho, torna després de 2 mesos de baixa i d'inactivitat. Ter Stegen ha donat l'ensurt a l'entrenament, s'ha fet mal en un salt, però s'ha recuperat i ens diuen que no tindrà cap problema per poder jugar demà. I Araujo, de la seva banda, ja s'ha exercitat amb normalitat després de tornar abans d'hora de la selecció d'Uruguai, una mica sobrecarregat, i estarà disponible. Xavi ha deixat clar que no farà rotacions, tenint en compte que tindran prou dies per recuperar-se abans de la Champions.
Pintanel, eres present en el moment en què Ter Stegen l'estaven atenent?
No, saps què m'ha passat? Que just, com que han sortit tard, perquè hem fet la seva vídeo, he anat cap a la sala de premsa perquè tenia un directe a Twitch, i m'ho he perdut. I just quan he acabat el directe, no sé qui ha entrat a la sala de premsa dient Ter Stegen s'ha lesionat, tal, i bueno, ha estat una mitja alarma, una falsa alarma, perquè després ens han dit que entrarà sense cap tipus de problema, per tant...
Sí, llavors...
Hauria sigut un problema, de Ter Stegen.
No, hauria sigut un problema, però jo crec que és...
Un problema món.
A més, deu ser molt més habitual del que ens pensem, el que passa que com que només ens deixem veure 15 minuts cada setmana, doncs segur que hi ha...
Clar, és que avui quan ho parlaven ens deien això, que moltes vegades hi han petits accidents o ensurts als entrenaments, que és una cosa més o menys habitual, i que algú es fa un cop, algú en un salt nota alguna molèstia, etcètera, etcètera, de seguida se l'atén i no transcendeix. El que passa que avui, clar, quan hi ha els 15 minuts oberts que deia Gerard, aleshores els ulls periodístics són allà.
No, no, i a més amb veure Ter Stegen i en un porter, no?, que potser, si veus un jugador que l'estan atenent, potser dius, va, un cop, però no, veure un porter que s'ha fet mal i que l'estan atenent, potser...
Sol. Clar. I per això és quan et preocupes més, no? Perquè al final si és un cop, doncs clar, potser pot ser fruit del moment, però clar, quan s'ho fa sol, doncs...
Jo crec que el context...
Ja comences a calcular.
Exacte. Jo crec que el context d'estar escalfant i fer-se mal al genoll, és a dir, crec que era propici perquè es creés en aquell moment una mica d'alarmisme, que després s'ha apaivagat, però és a dir, si això es genera durant el partit d'entrenament amb el juvenil, doncs és normal, perquè forma part del, no, entenc, del partit, de la intensitat, però tu si en els primers 15 minuts et fas mal al genoll escalfant sol, doncs en aquell moment jo ho entenc des de fora, que dius ui, 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 què ha passat aquí, perquè és una... O sigui, el genoll és molt complicat i vens de viure el que li ha passat a, no només a Gavi, sinó recentment a Courtois, a Ter Stegen ha estat fora, llavors clar, l'alarmisme és màxim, però després des del club doncs han calmat els ànims i tothom tranquil.
Ara ho deia la Marta, tornarà Ferran Torres, potser l'esperàvem un pèl abans fins i tot, es parlava el dia d'aquell de si podia arribar al Nàpols, si no podia arribar, al final entre l'aturada d'una cosa i l'altra tot s'ha anat endarrerint, però era titular, abans de la lesió. No sé quin paper creieu que tindrà ara al final de temporada, però pot ser un jugador importantíssim per l'equip.
Sí, de fet, jo crec que si hi hagués hagut la final de la Champions, ell hauria tornat abans, però recordem que també va quedar alliberat de la convocatòria de seleccions amb Espanya, i aleshores, sí, sí, d'alguna forma havies d'alimentar la coartada, no forçant-lo, i deixant-lo encara perdó, amb uns dies més de repòs abans de just del partit contra l'Atlético de Madrid. Jo crec que és una peça que té opcions importants de ser titular si està bé en aquest tram de temporada, sobretot els partits de la Champions, que són els grans, sobretot perquè la competició europea t'exigeix treball, intensitat i sobretot en el perfil esquerre. Rafinha i Lamine rendeixen millor a la dreta, João Félix, Xavi se l'està guardant en molts partits com un nas sota la màniga de cara als últims 30 minuts, per tant, o fa un quart migcampista o Ferran, si està bé, jo crec que tindrà força protagonisme a la banda esquerra en aquest tram final de curs.
Jo amb Ferran tinc la sensació, una mica com a exemple del que pot passar ara just a la tornada, però després amb De Jong i amb Pedri, que és l'equip ha marxat a l'aturada en un dels millors moments de la temporada sense Ferran, sense De Jong i sense Pedri, per tant
que s'ho guanyi.
Bueno, o sigui, en una hipotètica línia de meta, no? Els altres 11 amb qui van acabar, ja sé que és dur dir-ho així, perquè dius, home, deixarà De Jong a la banqueta, deixarà Pedri a la banqueta, fins i tot a Ferran, que havia acabat bé. Bé, si jo fos futbolista i estigués allà dins, diria, el que se sentiria titular a dia d'avui entenc que és Fermín, o entenc que els que van acabar el dia Atlético i van passar a Nàpols. Per tant, la decisió de Xavi serà important, però... quan jo crec que els futbolistes es miren, saben que ha acabat bé i que per tant Ferran sap que ara està al 12, que pot entrar a l'11, com diu el Toni, jo crec que sí, però d'entrada no, jo no el col·locaria.
De totes maneres, jo tinc la sensació en els últims partits del Barça, i crec que és una molt bona notícia, i és que qualsevol jugador que juga suma. I crec que això és important, que això et demostra també, evidentment, la línia ascendent del Barça, i el fet que qualsevol jugador que entra... sumi, el cas de Fermín, per exemple, l'altre dia contra l'Atlètic de Madrid, el cas de Sergi Roberto en els últims partits, el cas d'Héctor Ford, el cas de Rafinha, i crec que això és important, i és important per jugadors com Pedri, com Frenkie o com Ferran, que tornaran en els pròxims partits, i crec que aquesta és la millor notícia pel Xavi, que ara aquest tram final de temporada.
Sí, al final és competència interna, i en un vestidor el que sempre vol l'entrenador, entre comentes, és que hi hagin hòsties, en el bon sentit de la paraula, sí, per jugar, i ara mateix n'hi ha sobretot, jo crec, perquè tens la Champions, no? És la pastanagueta, perquè si només estiguessis viu a la Lliga, doncs vulguis o no, baixes una mica els braços, saps que ho tens, que és impossible, però el que fa que tots els jugadors es vulguin partir la cara i vulguin estar bé demà, per exemple, contra les Palmes, no és el partit de les Palmes com a tal, són les oposicions de cara al partit amb el PSG.
De Christensen, Marta, bàsicament és reservar-lo pensant en el Paris Saint-Germain, eh?
Bé, sobretot amb aquestes molèsties que sembla que l'acompanyen, que no l'acaben de deixar en pau, i sobretot és això, clar, tenint en compte que arriba l'eliminatòria contra el Paris Saint-Germain, se l'ha de cuidar, se l'ha de protegir i no s'ha d'arriscar amb ell, tenint en compte que s'ha convertit en una peça tan important ara mateix per la solidesa de l'equip de Xavi, no? Perquè aquesta millora que ha experimentat l'equip encadenant aquests 10 partits sense perdre, no? Després de l'anunci de Xavi de no continuar més enllà del 30 de juny, bona part d'aquesta millora s'explica amb aquesta peça, amb aquest rol de Christensen, i se l'ha de tenir al 100% contra el Paris Saint-Germain.
Bé, és que, de fet, si té molèsties, no cal que jugui, vull dir que no cal que forci, no?, en el partit contra les Palmes. Vull dir, ja no crec ni que sigui reservar-lo, no?, si està lesionat i
és que és
no,
de lògica.
Clar. No, si no ha fet net, doncs no cal pensar-hi més. Diferent seria que fos l'últim partit de Lliga i el Barça hagués de guanyar, no? Bé, això ja sí que seria un altre escenari, però si no, el partit que és totalment raonable. Del partit, Marta, demà a les 9, què n'ha dit Xavi avui a la roda de premsa?
Doncs Xavi ha admès que és un partit una mica perillós, més que res perquè després d'aquesta bona ratxa, l'aturada per seleccions, hem de destacar que li arriba en un bon moment de joc a l'equip, una mica va ser tallar el rotllo, no?, que aparegués aquesta jornada de seleccions pel mig, i el partit contra les Palmes, a més, apareixerà d'aquesta manera abans de 10 dies de desert, abans d'encara l'eliminatòria de quarts de la Champions contra el Paris Saint-Germain, i per totes aquestes circumstàncies, reconeix Xavi, doncs, que el fan perillós.
Sí, sobretot perquè tornen de les seleccions, no? I a vegades ens costa arrencar els partits, ens costa desconnectar. Bé, avui els he dit, no?, que s'oblidin ja de les seleccions, que tornem a estar aquí, que hi ha dos títols en joc, que fins ara havíem estat molt bé, aquests últims partits havíem competit de manera excel·lent, en molts moments brillant, per tant, sí, tant de bo podem continuar o donar-li continuïtat a aquesta dinàmica, no?, positiva. Bé, demà és un partit a casa, necessitem a la gent, a l'afició, però bé, és un partit per nosaltres molt transcendent per continuar lluitant per la Lliga.
Avui sentia Guardiola també, abans del partit que jugaran demà contra l'Arsenal, i deia, no, és que els partits després de l'aturada de seleccions sempre...
Diumenge,
sempre
no?
Són, sí, diumenge. Sí. Sempre són perillosos, sempre costen, no? I hi ha aquesta por, i més quan vens d'una bona ratxa com venia el Barça, no? Com deia la Marta, crec que encertadament, li va tallar el rotllo una mica a l'aturada al Barça, perquè en aquell moment el que jo crec que no volia el club, per moltes lesions que hi haguessin, és que la cosa s'aturés.
O sigui, jo crec que la primera por està superada, que és la de les lesions. O sigui, és un moment de la temporada en què quan marxen estàs, no, en tensió, sobretot el partit del Bernabéu amb Lamine Yamal, que va jugar els 90 minuts, la classificació de Polònia, on Lewandowski va fer 120, vull dir, tot això jo crec, amb jugadors tan importants, hi havia aquest risc. Aquest risc està superat i ara també hi ha una responsabilitat dels propis jugadors de reconnectar-se, perquè és molt fàcil, amb tanta distància, és a dir, entre les Palmes i el PSG hi ha aquesta nova aturada, i és fàcil que als jugadors els hi costi connectar-se, però en canvi el que veig positiu és jugar d'hora, jugar tu primer, per veure que pots retallar i posar pressió, no?, d'alguna manera en aquesta ja com a manera de connectar-te, de dir, bueno, demà acabem a 5 i ja li passes la pressió al Madrid. Si és diferent aquests finals de temporada on el Madrid juga abans, i com el dia que vas anar al Metropolitano, el Metropolitano era fàcil connectar-te, però si fos aquesta setmana al revés, jo tinc la sensació que costaria molt més als jugadors sortir a 11, jugar per després al Paris Saint-Germain al cap de 10 dies, i en canvi aquí tinc la sensació que això et beneficia per poder-te connectar, retallar punts.
Esteu d'acord en que és un partit perillós, o creieu que el Barça el pot tirar endavant? És a casa, això sí, és on el Barça s'ha fet fort, malgrat algunes derrotes que d'alguna manera han trastocat els plans, però excepte algunes derrotes imprevisibles, el Barça ha tirat els partits endavant.
Sí, jo crec que és un partit on hi ha poc en joc. És a dir, em direu, no? Què dius? Si la Lliga... Jo amb la Lliga no hi crec. Jo crec que la Lliga no la guanyaràs ja. I, per tant, crec que totes les mirades estan centrades amb el Paris Saint-Germain. Crec que, a més, ho tens relativament bé per acabar segon, amb la dinàmica que portes. Per tant, jo crec que és un partit on no veig que el Barça tingui una gran pressió des de la meva perspectiva, perquè el teu objectiu a la Lliga és mantenir bones sensacions, intentar amarrar la segona posició pel tema de la Supercopa, però jo crec que la Lliga ara mateix no és viable amb la distància que hi ha amb el Madrid. Per tant, no em sembla que sigui un partit d'aquells de trampa, hay que ganar sí o sí. Facis el que facis contra les Palmes, si tu vas al camp del PSG i perds, crisi. Facis el que facis contra les Palmes, si vas a París i guanyes 0-1, coets per la finestra. Per tant, és un partit que no sé si dir-te que molesta, però li veig molt poc caché i em costarà veure un Barça al 1000%, sobretot perquè ells també saben que on s'hi juguen les garrofes és d'aquí 10 dies.
Estic molt d'acord. És que jo de fet també...
Jo no, eh? No, gens d'acord.
Jo crec que la Lliga és molt important.
Pessimista també tu, amb la Lliga Pintanel.
És que crec que és complicat, són 8 punts i és molta...
Ens intenta convèncer el president ens intenta convèncer, i Xavi jo crec que és el discurs que ha de fer, i és el discurs que ha de fer una entitat com el Barça, de dir, aquí no ens rendim fins que no diguin les matemàtiques. Però a la que acceptes aquest discurs, ja, d'alguna manera estàs acceptant, no?, que és complicadíssima la Lliga.
Jo crec que arribes tard. I de fet jo soc dels que pensa que fins i tot guanyant el Bernabéu, el Madrid és capaç de guanyar els 7 o 8 partits que li quedaran, i ha passat més d'una vegada, i recordo alguna temporada també que el Barça al Bernabéu va guanyar, estava a 3 punts i el Madrid va guanyar els 6 o 7 partits. Crec que el Madrid és capaç de fer-ho. Crec que el Barça ha arribat tard a la Lliga però no a la Champions, i per mi és l'objectiu prioritari, i crec que el partit de demà ha de servir, no sé si per preparar-lo de París, perquè jo crec que poden haver-hi canvis i tal, però en quant a sensacions, el que hi ha el Toni, que es mantinguin les sensacions positives, pensant en lo de París, crec que és fonamental. I a més, entre altres coses, hi ha un tema interessant, i és que el Barça li ha tocat el pitjor torn de Champions, que és dimecres-dimarts, per tant tindrà 6 dies entre partit i partit, i si el partit aquest, com deia el Toni Fanosa, el del Cádiz, vamos, ja ni t'explico si ets capaç d'aconseguir un bon resultat a París, no?
Això no, l'Alcádiz, rotacions massives. Totalment. I...
És que per això és important demà fer bé les coses, per això demà és important fer els deures i tenir un partit amb bones sensacions, que sigui plàcid, sumar els 3 punts, que no hi hagi cap sobresalt. Demà la pel·lícula ha de ser aquesta, és que no pot ser una altra, perquè el que realment és incòmode és el desplaçament a Cádiz allà al mig.
Jo estic allò amb la Marta, l'any.
Allò sí que sí que incomoda, sí. Allà.
Jo estic d'acord amb la importància del partit de demà en el recuperar el que venies fent, perquè el Barça de, o sigui, les Palmes de Pimienta segur que vindrà a pressionar dalt, que és una de les coses que més li costen al Barça durant tota la temporada, i si és a dir, si tu surts sense estar connectat, les Palmes et pot...
Clar, ells ho aprofitaran.
Exacte, i anar-te generant aquella sensació de no, és que no surts. Imagina't quan pressioni Mbappé i quan pressioni
a
l'equip de Luis Enrique.
Totes les pors una altra vegada.
Ara aquí està pressionant Sandro, ja veuràs quan pressioni. I al Barça li costarà sortir, jo estic segur que li costarà molt sortir, perquè Pimenta pressionarà alt, i com va fer l'Atlètic de Bilbao, o com va fer en algun moment el Nàpols, i ho va fer bé, i aleshores és... s'ha de superar això de demà per les sensacions positives de cara al París i treure el bon resultat per seguir amb el bon sabor de boca.
Per això periòdic per sensacions, que probablement si fas un bon partit i tens bones sensacions és molt probable que acabis guanyant.
Sí,
però que al marge dels 3 punts, que jo crec que demà personalment és el menys important, per mi el més important és demà veure el Barça que hem vist l'últim mes, que probablement això porti a la victòria, però per mi és important veure el Barça que hem vist l'últim mes. I per cert, hi hagi una estadística la setmana passada amb el tema aquest dels partits post-seleccions, que des que Xavi és entrenador, crec que el Barça ha guanyat més del 90% de partits. Em sembla bastant bèstia, crec, una cosa així semblant.
Ara estava mirant, mentre parlàveu i donàveu la vostra opinió, he buscat ràpidament com li ha anat al Barça els partits post-aturada aquesta temporada. Barça 5, Betis 0, la primera. Va ser un dels millors partits del Barça a la Lliga aquesta temporada. Sí, sí. Després, en la segona, Barça 1, Athletic Club de Bilbao 0, el partit de Marc Guiu, dels 60 segons, o no sé quants segons van ser, però que va marcar només
la primera pilota,
pilota que va tocar. I l'última va ser la pitjor. Rayo Vallecano 1, Barça 1, d'aquell dia Vallecas. Aquella va ser l'aturada en què es lesiona Gavi, de gravetat, i en què Ter Stegen acumula aquells problemes a l'esquena, torna abans i ja fins al mes de febrer pràcticament no torna a jugar.
I del penal aquell clar no pitat a Rafinha.
Exacte. Sí, sí. Bé. Els àudios també.
Els àudios, és veritat?
Els àudios, Els àudios van sortir també d'aquell penal de Rafinha. 5 minuts i dos quarts. Re, deixem-me fer una pausa. 2 minuts i ara seguim parlant d'aquest Barça a les Palmes i sentim també què n'ha dit Xavi, doncs, per exemple, de Lamine Yamal, que és el gran nom d'aquesta setmana després del que va fer l'altre dia el Santiago Bernabéu.
Tu ho diràs amb Gerard Ballé. RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté el divendres 5 d'abril en directe des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter, allà on es fa possible que l'aigua arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
En plena emergència per sequera descobrirem què hi ha al darrere d'un gest tan simple com el d'obrir l'aixeta de casa.
El divendres 5 d'abril, El món a RAC1 amb Jordi Basté des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter. RAC1, tots som u. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Les furgonetes elèctriques Maxus posen el llistó molt alt. Tan alt com et calgui. Potents, àgils i eficients t'ofereixen una gran autonomia i tota la fiabilitat. Per què? Perquè som Maxus. Vehicles a l'alçada dels seus clients. Maxus 100% elèctriques. Ara també dièsel.
La tercera edició dels Premis DRAC, organitzats per RAC1, ja té guanyadors.
L'Hospital Sant Joan de Déu, Nada Al Agdal, el Festival Sonar, RCR Arquitectura, Àngel Velasco Pérez, Muixca, Michel Sánchez, el Club Patinatge Artístic Olot.
I en la categoria Tots Som U, gràcies al vot dels oients,
Antonio Díaz, El Mago Pop.
Enhorabona! El dimarts 9 d'abril se celebrarà la gala de lliurament dels Premis DRAC al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som u.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unió Suïta Joiers, Aena, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
18.016 18016.
Sèrie
66066.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueltazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs amb Gerard Ballet.
Dos i dos quarts de dotze, queda claríssim en aquesta pausa, en el contingut premium de les tertúlies, que Joan Martí i Pintanel no diria que llancen la lliga, però no hi creuen, i que Marmà està...
Quins números,
està com estàs fent els comptes,
Nosaltres anem a lo grande. Nosaltres a lo grande, amb el Toni a la Champions.
No, és que... és que imagina que vas al Bernabéu amb el Madrid, que ja ha palmat contra el City, li has retallat alguna coseta amb aquests dos partits que queden... Diu Toni Joan Martín el contingut premium, que són els comptes de la lletera, però...
Qui tertúlia passa any empeny? Des del 31 de maig podem rescatar aquests àudios, quan el Madrid sigui campió. Sí. I...
Com el bar.
Correcte.
Home, el bar no està dient que Madrid no acabi sent campió, no? Mm. Està dient que...
En cap cas ho estic dient. Jo estic dient que el Barça...
Pot haver lliga, no?
Exacte, que ara venen 20 dies on poden canviar molt les coses, on tant si et classifiques per la Champions, has de jugar al Bernabéu, el Madrid ha de jugar contra el City, i potser la tertúlia del 23 d'abril sí que et diré, tens raó Toni, o sigui, el Barça segueix a 8 i ja estàs a semis i el Madrid no, però no veig, però ara doncs encara estàs viu, jo crec.
Marta, més coses d'aquesta roda de premsa de Xavi, noms propis, per exemple el de Lamine Yamal.
Sí, perquè si sentíem ara Xavi dient que vol que sobretot els jugadors passin pàgina de les seleccions, serà complicat en el cas d'alguns que han viscut emocions tan fortes com Lamine Yamal, ovacionat al Santiago Bernabéu. Tot i així, Xavi confia que Lamine Yamal continuarà tocant de peus a terra.
Bé, jo veig el Lamine molt tranquil, molt mesurat, en el sentit de que està digerint molt bé tot el que li està passant, tot i la curtíssima edat que té, és una persona madura, molt responsable, crec que és molt conscient també de la situació que està visquent, i que ha de continuar treballant. El veig amb molta humilitat, fins i tot més humilitat que mai en el treball. Bé, està demostrant, doncs, que és un futbolista diferent, diferent, diferencial, un futbolista marcat per marcar una època en aquest futbol a nivell mundial, sobretot al Barça, i tant de bo, doncs, el puguem gaudir sempre d'aquest nivell, doncs, com va estar l'altre dia amb la selecció.
També li ha dedicat elogis a Pau Cubarsí i ha reiterat, quan es referia també al central, que tots dos poden marcar una època, una reflexió que ja havia fet fa uns dies en un postpartit. Un Xavi que també ha lloat Lewandowski amb aquesta resurrecció. Ara el polonès suma ja 20 gols, 13 a la Lliga.
Robert és, ja ho he dit moltes vegades, és un líder natural que ens ha ajudat moltíssim des del primer dia que ha arribat, que treballa sempre amb humilitat, que s'esforça, que vol millorar tot i l'edat que té. Bé, és un futbolista bestial per nosaltres, no? I crec que està en un gran moment de forma. Avui precisament li he comentat que l'altre dia és un dels millors partits des de que ha arribat a Can Barça. Per tant, està a un nivell molt alt, torna a estar al nivell que ell vol, es troba bé físicament, ha tornat bé de la selecció. Bé, futbolista importantíssim, vital pels nostres interessos.
Deixeu-me dir ara que Xavi elogi el moment de Lewandowski, que està en el millor moment de la temporada, això ho veu tothom, que el senyor Marc Marvà fa, jo crec que 15 dies, em va enviar un missatge. Em va enviar un missatge dient: recordes el que vaig dir a finals, jo crec que devia ser novembre-desembre de l'any passat, finals del 2023. Recordes que et vaig dir que la repesca podria ser una bona notícia per Lewandowski perquè acabaria la temporada endollat? I jo, quan em anava explicant això, bé, pensava jo, Martí, els comptes de la Llatina, eh?
Sopars de duro.
Jo recordo el novembre explicar
això. Bola de vidre, això, eh?
Sí. No, ho va dir, no he tret el tall perquè, clar, ja seria, no?, seria
màgic
Andreu... Sí, per dos, però s'ha de dir que ho va dir aquí en una...
Era el mes de desembre quan Lewandowski estava fatal.
Estava malament, sí.
Estava fatal, i vaig intentar ser positiu i vaig dir: tranquils, que tindrà repesca i a jugar l'última Eurocopa de la seva vida, i allà arribarà endollat.
I no només ha arribat endollat, mira. No només estava malament, sinó que quan arriba Vitor Roque al gener, hi ha el debat,
hi ha el debat,
si Vitor Roque li ha trobat lloc a Lewandowski.
És veritat, sí. Sí. O aquest debat, o el debat de a veure si arriba Vitor Roque i espavila, no? Que també ha passat, però no sé si perquè ha arribat Vitor Roque o no.
Bé, no seria.
Em mira Joan Martí amb cara de... Bueno, tampoc seria precisament
no sé si
el motiu
més. No,
van haver-hi debats molt absurds, amb l'arribada de Vitor Roque.
No, però no recordeu aquell, Marta, aquell Instagram que fa Lewandowski,
Eye of the Tiger,
el dia que presenten a Tigrinho, allò és un... Home, allò és una mica... Treure a passejar també el seu orgull, aquell dia.
I una mica de paròdia, no?, també.
Sí, segurament.
En perspectiva.
Va ser André Curí qui va fer la publicació a Instagram, el seu representant. Doncs no, Marvà, vull dir...
Ha arribat en el seu millor moment.
Enhorabona.
No, ja, ara a veure, perquè ara ha d'arribar fins l'Eurocopa, Ara s'ha de confirmar, perquè esperem que ara no es desinfli. Però clar, les dades des del gener són impressionants. No?
Que són 11 gols en 18 partits.
Clar, vull dir que... Amb aquest Lewandowski, amb aquest Ter Stegen que vam veure, el Barça canvia. És el Barça de l'any passat, dominant les àrees, ets molt més competitiu, 100%, clar. A veure demà què farà. Jo crec que el reservarà Lewandowski, perquè en vista que ha jugat tota una pròrroga, també segurament la tensió emocional de la repesca i tot, que deu estar content, tot i que la pregunta em fa dubtar, perquè la pregunta que
és que la pregunta
sigut...
de Gundogan.
A Gundogan, exacte, oi, Marta? Que
la
diu...
pregunta sobre Gundogan,
diu, aquí
ens ha deixat clar...
Aquí no demà... descansa ningú, ha dit, o alguna cosa així, no?, directament.
No, és que, clar, però és que a més, és que jo entenc que té raó, en el sentit que després tenen 370.000 dies per recuperar-se, vull dir que aleshores és com va fer un últim esforç els de les seleccions. I és clar, és possible que això que dius de Lewandowski sigui encertat, en el sentit que potser al minut 60 ja el canvia, no? Però jo d'entrada me l'imagino a l'11 de titular.
Són casos diferents per això, el de Lewandowski i el de Gundogan. El Gundogan no ha complet cap dels dos partits i Lewandowski, a part de la pallissa, va rebre també el cop l'altre dia. Jo crec que són casos diferents, eh?
Són casos...
Jo crec que jo no tinc clar que
però... Però la reflexió que feia Xavi en la pregunta de Gundogan era com genèrica.
Sí,
de dir, mireu, hi ha un partit, hi ha molt de temps per descansar...
Però jo en el cas de Lewandowski no crec que sigui... necessito temps per descansar, sinó que no he tingut temps per recuperar.
Ja. No, sí, jo crec que després d'una pròrroga, dos partits tan intensos, jo el faria descansar, però vaja.
I hi ha un altre moment en la roda de premsa, Marta, que parla de la possibilitat de que Lewandowski i Vitor Roque juguin junts, i ell diu, de fet, diu, és que han jugat la majoria de minuts els han jugat junts al Barça,
sí,
de moment,
sí,
no?
Sí.
I crec que ha explicat que han provat a Vitor Roque en algunes posicions també durant aquesta setmana, o durant aquest impàs de l'aturada de seleccions, i tot això m'ha fet pensar que al final acabarà jugant.
Que serà titular demà.
A mi sí, per el que ha dit Xavi a la roda de premsa.
I si juguen els dos?
No, és que jo crec que juguen els dos.
Jo també veig.
Que juguen els dos demà.
Jo crec que... Jo crec Vitor Roque demà pot tenir opcions de jugar.
És que el dir que han estat durant tota la setmana
treballant... Que l'ha provat de nou, l'ha provat d'extrem...
No ho sé.
Bé, també és veritat que en el cas de Vitor Roque, des del cos tècnic... diguem que volen millorar-ne molt les prestacions, el volen ajudar a créixer futbolísticament, i jo entenc que d'alguna manera es faci una mica de masterclass / laboratori amb ell per poder augmentar tot el que pugui oferir el terreny de joc, que sigui més versàtil, que pugui interpretar millor cada posició a l'atac, què ha de fer, què no ha de fer. Jo ho interpreto més cap a aquest camí, eh? Ara és quan demà és titular, eh? Però no ho sé,
jo és que
no
m'ho
he agafat tant així.
Jo crec que demà me l'imagino de titular, no m'hi jugaria res, a dir, és només una sospita, però perquè a més el perfil de l'equip de García, sí, Pimienta invita al perfil que té Roque, que pica molt a l'espai.
En el partit a les Palmes de Gran Canària, Xavi va destacar.
Amb un quart d'hora o 20 minuts va fer 5 o 6 ruptures a l'espai, que van generar diverses ocasions.
Va tenir dos clares, Toni, recorda't.
García Pimienta posa la línia defensiva molt endavant, necessitarà gent que ataqui espais, Vitor Roque això ho fa molt bé, per tant, si hi ha algun perfil, un partit que li pot encaixar per les seves característiques, crec que és demà. I l'ha tingut aquí tota la setmana, André Curi ha estat movent una mica la cua, dient que potser podia haver jugat algun minut més. Jo crec que demà podem veure Vitor Roque d'inici.
La Marta podria dir també, ara ens dius, després ens dius, Marta, el teu 11 titular de demà,
Roque.
No hi és. Però la Marta
demà
podria
igual
dir també,
menjo un patates, eh?
Podria dir, Rafinha pot també
trencar l'espai. És que jo l'altra pedrada que tinc és amb els elogis de Xavi cap a Lamin, després d'aquesta setmana on ha sigut el gran protagonista dels focus, Bernabéu i tot, demà suplent. O sigui,
seria... Jo també és l'altre gran dubte que tinc és aquest, la gestió que fas de Lamine Yamal, però també és veritat que ja va descansar d'entrada al Metropolitano.
Sí. No és una decisió futbolística, crec, que és més...
Més de gestió de coco.
Exacte, el context de Lamine en aquesta setmana.
El context,
exacte.
Sí.
O sigui, ha sortit aplaudit del Bernabéu, un tio que amb 16 anys, amb la selecció espanyola, vull dir que és una cosa que ni Messi l'han aplaudit així en el Bernabéu, òbviament perquè Lamine jugava amb la selecció espanyola, però bé, vull dir, seria molt cruifista.
D'aquí un dia serà diferent, crec.
Sí. Però seria una decisió bastant de cruif, de seure'l a la banqueta després de la setmana on ha sigut el gran protagonista, i si me l'hagués de jugar, diria que Lamine banqueta, a més amb el context també futbolístic en el que parla el Toni, on crec que el millor jugador que tens que va a les Spires és Rafinha en aquest sentit. I
però poden jugar tots dos.
Sí, clar, amb Rafinha a l'esquerra i Lamine a la dreta, no? Però bueno, pots tenir Vitor Roque a l'esquerra, Rafinha a la dreta i Lewandowski de nou.
Jo estic en aquest
vaixell,
eh?
Estem entrant ja en el possible...
Perdoni, que ens estem ficant de cap.
Estem posant nerviosos a la Marta, ja.
Si vols, Marta, que foli Marta, sí. Perquè...
A veure,
sí.
L'hem desmuntat, no?
No, me l'heu desmuntat força, però a veure, és que tot és debatible, eh? Tampoc el... Vull dir, no, tinc certs dubtes amb algunes posicions, i amb el que esteu dient, doncs me'ls esteu alimentant. Ter Stegen a la porteria, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez i Cancelo a la defensa, a la base del quadrat Sergi Roberto amb Gundogan, més avançats Fermín i Rafinha, i al davant Lamine Yamal i Lewandowski.
Seria... Aquest és l'11 del dia del Nàpols... Ah, no, perquè Sergi Roberto va entrar a la segona part, no. I hi havia Araujo, no? També al lloc d'ell.
Però és el dia de l'Atlético, no? Al mig del camp...
És una mica...
Al mig del camp, sí. Això volia dir,
mix.
Sí.
És una mica mix.
Sí. Sense Cancelo, també, que no hi era, per Héctor Ford. La part de dalt... Tu has dit Vitor Roque, Rafinha?
Vitor Roque esquerra, Rafinha dreta, Lewandowski de nou. És la... El que jo imagino, sí.
I tu també t'ho imagines així?
Jo sí, també. Per tant, perds un migcampista, però una mica, si ens podem imaginar un partit tipus del Getafe, tot i que crec que les Palmes defensa millor que el Getafe, quan Bordalàs va tirar la defensa aquí tan avançada.
Sí, tira molt millor la línia, no? I el seu porter, Valle, juga molt més avançat que el del Getafe, tot una mica.
Però, com a context del que, si poguessis triar, seria ideal, és que el Barça aconseguís trobar l'esquena a Rafinha, com va fer aquell dia, i per això me la jugo amb Rafinha, sumat també al tema de Lamine, i també amb Vitor Roque, el que ha explicat avui Xavi, doncs com a premi o com a jugador també que pot fer mal anar a l'espai.
Pensatiu, Pintanel, no, aquest front d'atac, ara anirem a la defensa, però aquest front d'atac com el veus?
Jo dels dalt tinc dubtes de Lewandowski, de si jugarà o no. Rafinha i Vitor Roque els compro més al 100%. I per l'escenari, el que deia abans el Toni, per l'escenari de partit, els dos. Crec que són els dos jugadors ideals per intentar fer-li mal a les Palmes. El de Lewandowski tinc més dubtes que sigui titular, realment.
I a l'eix de la defensa, la Marta diu Cubarsí, Íñigo Martínez. Araujo, és veritat que avui s'ha entrenat amb el grup, no ho havia fet durant tota la setmana, havia estat al marge en els últims entrenaments. Els laterals són els de sempre, o els de gairebé sempre. Què,
sí,
a la defensa?
Coincideixo 100% amb la Marta, crec que demà és un dia...
Bueno, almenys amb alguna cosa, sí. Està d'acord amb mi.
No, home, és que si demà no juga Íñigo... Ja és per obrir-ne un expedient, és a dir, crec que serà claríssim que jugarà Íñigo i Araujo.
Et fotran fora a final de temporada i en canvi no acabarà jugant cap minut, no?
Correcte, i Araujo, tot i que entri la convocatòria, crec que serà una mica més per dir estàs bé, no fos que se'ns compliqués tal, però la idea és que pugui tenir un descanset, també.
I Koundé ja està també 100%, no? Entenc, vull dir, Xavi avui ha dit que sí.
Sí, sí, sí.
Vull dir, sí, Xavi ha dit que sí.
A més va jugar l'altre dia també... El treia va tenir mala sort, perquè es va lesionar...
Sí, no havia de jugar, no? I es va lesionar... Sí, sí, sí.
El que passa que també ens fixem molt en Gundogan, que és el jugador que acumula més minuts, el segon és Koundé. Vull dir que també té la tralla que acumula el francès.
Sí, perquè Koundé és el comodí de central lateral, sempre juga, per això em qüestionava si estava tot bé o no, però si ho està, jo també veig... amb Cancelo, Íñigo, Cubarsí, no, sí, al mig, sí. I Koundé a la dreta, i al mig a mi m'agradaria, repetir amb això, Gundogan, Fermín, Sergi Roberto. M'agradaria perquè el dia de l'Atlético, és a dir, ens ha desmuntat una mica, entre cometes, la teoria també de Christensen, el dia de l'Atlètic de Madrid, amb Gundogan com a pivot o Sergi Roberto, no, aquest doble pivot, i si demà sobres amb 3, sense Christensen. És a dir, el que jo estic dient és jugar amb Vitor Roque, Rafinha i Lewandowski, per tant només tens 3 al mig del camp, sense Christensen, encara és un mig del camp més ofensiu o un equip encara més ofensiu dels que hem vist, on has jugat amb 4 centrals durant molt de temps i ara passaria a jugar doncs un altre cop amb 3 centrals, perquè Koundé òbviament és central, però amb un pivot com Gundogan o Sergi Roberto, que és molt més creatiu.
Sí, a vegades... Jo m'he fet la pregunta en aquests últims partits, què ha estat més transcendent, no? L'aparició de Cubarsí o la posició de Christensen al pivot, no? Segurament tot ha sumat, però no ho sé, perquè Cubarsí, de moment, és veritat que hi ha hagut partits que no ha jugat, el dia del Nàpols que no va jugar, doncs precisament per aquell costat de la defensa arriba el gol, però refereixo que jo crec que hi ha diversos factors, no? És multifactorial i que Christensen en aquesta posició deu haver ajudat, però tampoc era el remei, allò, la solució de tots els mals, no? Suposo que ha estat una suma de diferents factors.
Sí, a Christensen arriba abans, no?, una mica que Cubarsí.
Molt poc, però sí.
Cubarsí comença a entrar, jo crec que Cubarsí es consolida el dia que no juga, que és el dia del Nàpols, no?, a l'anada, quan decideix posar Íñigo i després vas a Sant Mamés i allà juga Cubarsí, tothom diu, per favor, què feia aquest tio a la banqueta el dia del Nàpols? I clar, és que
jo crec que Christensen t'ha donat una estructura defensiva més sòlida, però Cubarsí et donen atac, et donen defensa, et tira la línia amunt, i després és que dintre l'àrea, o sigui, el dia del Nàpols treu una pilota a l'àrea petita, guanya uns duels, que és el que li hauries posat la gran llufa d'entrada, a dir a veure com guanya duels, i és que està sent impecable.
I el dia del Nàpols allà realment defenses molt bé, eh? O sigui, tens la, sí, sí, l'única jugada que et guanya la posició Ximena a Íñigo, però realment aquell dia també el Barça. De fet, no sé si vas, jo crec que abans, no recordo quin és el partit abans, que el Barça ja comença a defensar molt millor. De fet, el Barça li generen molt menys que abans. Sí, sí. El Barça hi ha un moment de la temporada creien que t'arribaven cada 2x3 i quan t'arribaven et marcaven, i el Barça defensa molt millor, les
centrales guanyar,
laterals...
I va guanyar alguns partits en algun tram de temporada que...
Per
què? Pues perquè tens millors jugadors. Contra l'Alavés o contra el Celta, vull dir...
Sí, i crec que també a partir de que el Barça comença a reutilitzar Koundé al carril, que a la pràctica és com un tercer central, tornes a l'estructura de l'any passat, on tu tancaves amb 3, recordem que en molts moments aquest any, abans de la lesió de Balde, amb Balde i Cancelo, era un despropòsit, els dos centrals quedaven molt exposats, i ara més amb l'ajuda de Christensen, que es queda més endarrere, s'incrusta entre centrals, et guanya duels aeris, és a dir, crec que gran part de l'estabilitat defensiva del Barça ve per aquí.
Un equip més equilibrat. Jo crec que hi ha un equip més equilibrat.
És que el canvi de l'any passat en aquest, amb això que diu el Toni, va ser, o sigui, increïble, o sigui, tu tenies 3 centrals amb Koundé l'any passat, parlo, més Sergio Busquets, i aquest any vas passar a tenir 2 centrals, que eren Araujo, Koundé, us en recordeu, amb Valde, Cancelo, i de pivot jugava De Jong. Aleshores, clar, és que vas perdre una estructura defensiva que ara has acabat recuperant amb Christensen, Cubarsí i amb el movent peces.
Un minut per sobre de 11:45, de la roda de premsa, més enllà del partit, ara sentirem també que n'ha dit Pimienta, però més enllà del partit, esclar, Marta, en aquesta aturada de seleccions havíem sentit el president Joan Laporta dir que ell, si tot va bé, vol que Xavi continuï a la banqueta.
Sí, en una entrevista a Mundo Deportivo.
Sí, i la pregunta era obligada, no?, avui a Xavi.
Sí, li ha fet, de fet, el Pintanel a Xavi, li ha recordat aquestes paraules del president Joan Laporta, que li agradaria que Xavi continués, i l'entrenador li dona les gràcies, però reitera que res ha canviat.
Ya les dije que muy agradecidos el staff, personalmente yo también, a Deco, al Presi, hay mucha confianza, hay relación de amistad con ellos, pienso que no varía nada, yo pienso lo mejor para el club, así lo he pensado desde mi primer día aquí, tanto de jugador como de entrenador, y no cambia nada, ¿no? Pero agradecido siempre al presidente, a Deco, a todos.
Xavi, de moment, continua amb aquest discurs, amb aquest relat, de portes endins i de portes en fora. Ara mateix no pensa en una altra cosa que continuar amb la decisió que va prendre, amb el seu anunci de no continuar més enllà del 30 de juny, sobretot molt focalitzat en acabar bé la temporada, mantenir-se viu en la lluita per la Lliga i afrontar bé el repte de superar el PSG en les millors condicions, que d'alguna manera pot acabar de determinar quin és el desenllaç de tot això i de què passa a la banqueta del Barça, perquè sí que és veritat que la recerca d'un substitut de Xavi està ara mateix molt, molt en stand-by.
Sí, saps quan dius ajusta la porta, però no la tanquis, ajusta-la. Saps, quan vas a dormir...
I depenent de com van les coses, la porta s'obre uns centímetres més.
Ah, exacte, depenent de com bufa el vent, o, saps? Sí. Avui el que no ha fet Xavi és obrir-la. Ha dit, no, jo la deixo ajustada, però tampoc...
No, de moment els que s'encarreguen de mantenir la porta oberta són els altres.
És veritat, són més Joan Laporta i Deco, és veritat.
Però no sé si Xavi, seguint amb el joc, s'ha apropat a mirar pel foradet, saps? A veure si la si ve a obrir o tancar.
Si ve algú a obrir o tancar. Sí que s'acosta a la porta a mirar què passa per l'escletxa de la porta.
S'espanta i torna a dormir.
I el que veu no li agrada. I com que el que veu del futur no li agrada, diu, saps què? Jo continuo...
Per tant, el tenim a sota de l'edredor.
A la llit, potser.
Del cobrellit allà fins al cap.
El que és evident és que des del club, vamos, hi han tirat totes les fitxes a sota també. És descarat, perquè és que a més és constant, en cada compareixença pública
es torna a reiterar el desig aquest de que Xavi segueixi.
Sí, sí, aquesta aturada a nivell comunicatiu ha sigut...
El missatge és molt clar, ja. El missatge és molt clar.
Sí, des d'un prisma de la comunicació del club, o sigui, ha sigut exagerat en el que Joan Laporta va donar el gran titular a una entrevista a Mundeportivo, ho vam sentir a Deco, vull dir que sí, sí. Ara ja és definitiu que la posició del club és claríssima.
La Xavi... també és clara, però avui és veritat que no ha dit allò de dia d'avui, no? Suposo que ja perquè hi va haver una roda de premsa que ho va repetir 3 o 4 vegades, no? I avui és, ho ha evitat, no? M'ha fet la sensació que ha evitat dir a dia d'avui que no li recordin.
Jo he volgut evitar preguntar-li si havia canviat d'opinió, perquè crec que és ridícul preguntar-li en cada roda de premsa també si ha canviat d'opinió, no? I per això he tirat pel tema de...
No, però clar.
De, obertament al club realment ja demanar públicament a Xavi que s'ho repensi. I a mi em sembla significatiu això. Veurem si canvia d'opinió o no, però...
Què en penses de tot plegat, Toni?
No, és difícil de visualitzar què pot passar i sobretot de com es pot argumentar, no? Perquè en el moment que Xavi diu que creu que el club necessita un canvi, no sé quins poden ser els arguments que tu pots utilitzar. No sé què pot canviar substancialment realment, perquè el que ara no li val la pena, o quan va anunciar que marxava no li valgués la pena seguir, passi a valer-li la pena. Només se m'ha acut un factor, que és el factor, entre cometes, xantatge emocional del club, no? De dir, no tenim ningú més, si us plau, queda't. I Xavi, com ja ho he dit més d'un cop, és un home de club i és molt barcelonista. Però, tot i així, jo crec que si hi ha alguna possibilitat que Xavi es quedi, que crec que sí que existeix, va a 99% vinculada a la capacitat econòmica que pugui tenir el Barça a l'estiu.
És que si no hi ha projecte esportiu...
Correcte,
i no,
sí.
I no es pot dir... millorar substancialment la plantilla, ell no...
Correcte,
no,
és a dir que...
No obrirà que... la porta, que ara té uns centímetres d'escletxa obert.
Correcte, que tornis a l'1-1 i que puguis fer almenys un parell d'incorporacions i fer-les, entre cometes, d'hora, perquè si ella no ha de decidir quedar-se, no pot decidir quedar-se el 30 d'agost, és a dir...
I que siguin les que ell vulgui, clar, que no li endosin...
No portis la quarta
opció. Que correcte, no li endosin, és a dir,
tornem a parlar de Bernardo,
o
Silva
no
i Zubimendi.
Aquests dos jugadors, eh?
Sí.
Aquest seria una mica el tema.
Podria anar tot lligat, no? És a dir, si el Barça arriba lluny a la Champions, té més ingressos, voldrà dir doncs, que l'opinió pública i l'aficionat del Barça pot acabar una mica més satisfet la temporada si s'arriba lluny a la Champions, i si tens uns quants calarons més, doncs, no ho sé, potser pots fer alguna inversió. Si arribes a la final, no ho sé, eh? estic confabulant, evidentment.
El que passa que, tal com hem anat explicant a RAC1, de portes endins veuen extremadament complicat tornar a la regla del 1-1 estiu.
Aquest és el
tema. S'està treballant donant per fet que no hi seran en aquesta regla del 1-1. Per tant, això dona moltes pistes de les dificultats que tornarà a tenir el Barça aquest estiu, i aleshores el panorama és d'una plantilla que difícilment podrà créixer. És més, pot acabar-se devaluant, perquè s'hauran de fer algunes vendes que...
I alguna abans del 30 de juny, possiblement.
I alguna abans del 30 de juny, sí, sí.
És que tinc la sensació que, amb el plantejament, per exemple, que fa el Toni, si és el que realment sent Xavi o el que es pot plantejar de dir, bé, ja veurem, a veure, o sigui, un club com el Barça, que estiguem a principis d'abril, que queden 2 mesos per tancar la temporada... Clar, és que començar a fer hipòtesis, o sigui, hauria, per mi, si el teu objectiu és tenir la norma 1 a l'estiu, perfecte. Quin és el pla per tenir la norma 1 a l'estiu? Hi ha un pla econòmic que, ja saps, que en 3 mesos ja saps que no es complirà segurament. Doncs has de vendre jugadors. Xavi, vendrem aquests jugadors des de la direcció esportiva.
Però és que no li poden garantir.
El que no li poden garantir?
Que vendran aquests jugadors, perquè X jugadors tenen contracte. Tu no pots fer fora patades a Koundé, a Rafinha o a Frenkie, no, si no volen sortir.
No, però...
Ja ho has intentat.
No fer-los fora, però sí que tu, per exemple, amb Araujo saps que tens una oferta o que l'has tingut i que el plantejament sigui... Et presentem un projecte de vendrem aquest jugador, amb això aconseguirem tenir la norma 1 i amb això anirem a fitxar aquest.
No li poden garantir,
però és que no li poden garantir qui sortirà ni en quines condicions, perquè l'únic que podria haver-hi cert cas seria Ronald, que en certa mesura considera una mica injust encara el sou que té, la proposta del Bayern és temptadora, però des de més amunt, des de la planta més noble, no volen vendre Araujo, no? Aleshores, els objectius més desitjables perquè surtin, que serien els Frenkies i el Rafinha, de moment s'estan negant a sortir, per tant... no, tu no li pots dir l'entrenador.
I després hi ha un altre tema que també s'ha de tenir en compte en tot aquest còctel que estem comentant, que és la sensació una mica d'engany que pot tenir, o de decepció que pot tenir Xavi després de com va anar l'estiu passat. L'estiu passat, recordem, a Xavi se li diu que a Messi se'l podrà encabir, que Messi vindria, i després també va a la gira al cos tècnic pensant-se que el tema econòmic està resolt amb la palanca meravellosa que encara arrosseguem, i que això permetria fer almenys un dels dos fitxatges que ell personalment havia emparaulat, que ell havia estat parlant personalment amb Zubimendi i amb Bernardo Silva. Se li diu a l'entrenador que amb aquella palanca se soluciona tot, i no se soluciona res, i acabes l'estiu que, a més, no tens substitut per Busquets, quan fa mesos i mesos que tu reclames un substitut de garanties per Busquets, i t'acaben dient que en tot aquest context només et queden 4 milions i els acabes gastant amb Oriol Romeu, perquè és l'única sortida que et queda. I a més, t'arriba al vestidor un element com Joao Félix, que tu no volies, i que a l'estiu donava, o sigui, que la gira de l'estiu pels Estats Units es donava per descartada des de el cos tècnic. O sigui, enmig de tot aquest amalgama, després d'aquest estiu de decepció, de la sensació també de quedar-se una mica sol, perquè es queda sense Jordi Cruyff, això per començar, i després amb la sortida de Mateu Alemany. Deco aterra d'aquella manera accidentada al club perquè s'havia de desprendre de la seva agència de representació, que això també és un altre tema que donaria per tres tertúlies. Aleshores, clar, la sensació és una mica, ja venim d'aquest estiu, de tot el que s'ha arribat a empassar, quines garanties té, per molt que li prometin ara que aniran a muerte amb el que ell necessiti aquest estiu, i imaginem-nos que s'apareix la Verge i que s'acaba tornant miraculosament a la regla del 1-1, quines garanties té Xavi, després del que ha passat aquest últim estiu, que aquest estiu li faran cas i que realment aniran tots en el mateix vaixell i que realment remaran tots junts amb un projecte concret ideat exclusivament des de la banqueta.
També
és una garantia té.
Sí, també és una cosa, si a l'estiu no es torna a l'1, aquí algú ha d'explicar i assumir alguna responsabilitat, perquè que et venguin durant 2 anys que es tornarà a la regla 1 i que no s'hi torni, després et vedran, és culpa de Tebas, és culpa del fair play, bé, tu saps,
Tebas ha fet molts moviments d'acostament amb el Barça,
i el segueix fent,
i potser aquí és on hi ha una mica la via de suavitzar, que no siguin tants milions i que no sigui un oceà i que es converteixi en un mar els obstacles per complir amb el límit salarial.
I
moltes vegades se li posen moltes culpes a Tebas quan realment des de la Lliga se li han fet favors al Barça que no se li han fet a altres clubs. Sense anar més lluny, el que va passar a Íñigo Martínez, que excepcionalment es va deixar que el Barça li inscrivís només una sola temporada quan el contracte era un 2+1. Sí. O sigui, s'han fet moltes coses i el Barça continua incomplint.
Bueno, per això dic que el més fàcil és dir no, és que Tebas no ens deixa. D'acord, sí, ja ho sabem, però
no cola.
No, i tu aquesta temporada has venut que l'estiu que ve estaràs ja sanejat.
Ho ha dit fa un mes, no? Aquí,
al món
RAC1. Per això dic que si tornem a estar una altra vegada en la mateixa situació i és que no podem inscriure perquè intentem sempre fer la millor plantilla possible. Ja ho sé que el club vol fer sempre la millor plantilla possible, però home, potser algun any s'hauria d'acabar, no? I de fer les coses bé i d'intentar, com a mínim, resituar-ho tot perquè puguis afrontar amb normalitat un mercat de fitxatges.
No, i després que és evident que és dolorós vendre't actius, quan dic actius vol dir jugadors, no? Però, i entenc que les primeres de canvi no sigui l'opció preferida, però quan ja portes pràcticament 2 o 3 anys en aquesta situació, escolta'm, si tu no pots pagar la factura del gas a casa, oi que acabes prescindint al final o del gimnàs o del crossfit o de la casa de Sant Pere de Ribes? És a dir, tu no pots planificar amb la regla 1 del 40%, perquè és una motxilla que pesa massa. Per tant, si no has estat capaç de fer acords d'esponsorització que no n'has estat capaç, perquè fa dos anys jo no n'he vist cap que no sigui...
President va dir que ara fa, fa uns dies, que era optimista i que en els pròxims mesos potser tindríem bones notícies.
Si s'aconsegueix...
Potser.
Perfecte, i s'aplaudirà. Si, el que vull dir és que si no s'aconsegueix, t'has de resignar, agafar una llista de jugadors i decidir. I si l'únic que vol marxar potser es diu Ronald Araujo, sabrà molt greu, però com a club estaràs, entre cometes, obligat a fer-ho, perquè és que no tens altra sortida.
I és que tinc la sensació que aquest any, sí, que aquest estiu, l'única via possible és aquesta. Jo tinc la sensació, i entenc que al final és evident que Deco i Laporta ho volen evitar, perquè al final probablement fer això et porti a debilitar l'equip.
I és dolorós.
I fa mal, però jo la sensació que tinc, que aquest any, abans, especialment del 30 de juny, hi haurà algun jugador, no sé quin, que acabarà sortint.
Frenkie no ha renovat encara, eh? Frenkie no ha renovat.
De totes maneres, tornem al punt de partida, eh? Que, dels últims anys, que és que tots els mercats acaben girant sempre amb el... o estan supeditats al tema econòmic. I passar ara, si has de buscar un nou entrenador per reforçar-te la plantilla, i portem així ja no sé quants mercats d'estiu i d'hivern.
Sí, que era lògic, perquè hi havia uns dirigents que, a més, enmig d'una pandèmia, no van fer una bona gestió, i és lògic que, escolta, bueno, que tardis uns anys en recuperar-te, però si a més vens que tornaràs, diguéssim, una certa estabilitat amb el fair play financer des de fa mesos, i aquest estiu, que ja seria... crec que el súmum de tot plegat, encara hem d'estar amb la regla 1 i a veure si podem inscriure jugadors a finals d'agost, doncs home, què vol que us digui.
En fi, i a part hi ha 18 milions d'euros que s'han de recuperar de vals.
Sí.
Clar, és que no pots tornar a repetir aquesta operació, o sigui, clar, poden seguir-ho fent i anar inflant els avals, etcètera, etcètera, però no és el desitjable quadrar els mercats sempre amb avals.
No ho és. Un minut per sobre de la mitjanit. Marta, si no vols afegir res més, et deixo anar cap al llit, cap a descansar.
Perfecte, doncs ja podem baixar la parcial.
Ha fet una exposició del tema Xavi, la Marta, que és per guardar-la, eh? El minutet i mig dos que has fet, Marta, sobre com se sent Xavi, jo crec que explica moltes coses.
Segurament és el que no pot dir Xavi en roda de premsa. Però
estaria bé que ho digués, també.
Xavi no pot dir.
Des d'aquí.
Però
dirien que són excuses, si ho diu el Xavi. Segur que des de fora la gent ja està dient excuses. Per
com
si
a
no
bon
diu,
home de
realitat.
Club...
El que ha explicat la Marta és una realitat, i és així.
Es calla moltes coses, com a bon home de club.
És així, exacte, és així. Té raó la Marta.
Sí. Gràcies, Marta, una abraçada.
Bona nit.
Una pausa i de seguida sentim Pimi, que demà torna a Barcelona, i us expliquem una història curiosa, una casualitat de la vida, del món del futbol, que també es dona demà, en aquest cas, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ara tornem.
RAC 1.
Ja va fer ràdio horrible, ràdio basura en directe, RAC
1. Me muero por... No em treu la cançó, tio.
Ara ja
vinga.
Hola, Bobo Palmas.
Que se equivoca.
Vale,
molt bé. A banda que et sempre regala la teva dignitat poètica. Que
prou de rever, prou.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC 1, amb Marc Giró. RAC 1. Tots som u. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Tu ho diràs, amb Gerard Baller.
Tres minuts per sobre de la mitjanit. Aquest contingut premium d'ara no el desvetllarem, eh? Hola, Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Gerard Ballera i Pineda i companyia.
Sí, companyia. Avui molta, veus? Divendres sant i aquí tothom treballant i picant pedra.
Ni un sant en aquesta taula.
Això també és veritat. Ara dèiem que el Barça arriba al partit de demà en el millor moment de la temporada. Doncs ves per on, a les Palmes
potser arriben al pitjor.
Sí, jo crec que sí, fent un cop d'ull als números, les Palmes, que durant molts mesos de la temporada ha estat un dels equips revelació, doncs bé, ara resulta que no passa pel millor moment. L'últim partit guanyat és del 10 de febrer, 2-0 contra el València, gairebé fa dos mesos que es va jugar aquell partit. L'últim partit guanyat a fora és un 2-0 al camp del Rayo, vaja, un 0-2 del 20 de gener, això sí que ja són més de dos mesos sense guanyar fora, i són dues de les úniques tres victòries d'aquest any, de l'equip de Pimienta. Li està costant guanyar partits. Després, amb dades de la davantera, explicarem també una mica per què li està costant, perquè no seria una davantera prolífica, golejadorament parlant, la que té l'equip Pio Pio, el pollat Pio Pio, que diuen Puig a la promo del partit, enllaçant les bones i els Pio Pios de les Palmes. En tot cas, encadenen, a més, 5 partits sense guanyar, i atenció, entre Sandro, Munir, Sori Cava, Marc Cardona i Herrera sumen 9 gols, ni dos per barba. 9 gols entre aquests 5. I tot i això, diu García Pimienta que si volen puntuar a Montjuïc demà han de ser valents.
El reto es ese, siendo nosotros mismos, competirles de tú a tú, como ya se demostró el día 3 de enero, y siendo valientes, siendo agresivos, sabiendo sufrir cuando nos toque defender, porque van a haber muchas situaciones en que el Barça va a tener el balón y hay que reconocerlo, y hay que ser muy valientes porque este tipo de escenarios contra este tipo de rival, si te vienes abajo te pasan por encima, y eso sí que no lo podemos permitir.
El gran nom de la prèvia, evidentment, és ell, és García Pimienta. 28 anys de blaugrana entre entrenador i jugador el contemplen, primera vegada que serà visitant, suposo que se sentirà estrany, en feu blaugrana.
Partido muy especial, eso no tengo ninguna duda. Es la primera vez que me voy a enfrentar allí en Barcelona al Barça. Entonces, yo soy una persona muy agradecida. Es el club de mi vida. Estuve allí 11 años como jugador. Es decir, me formó como jugador, me formó como entrenador durante también 17 años, 28 años de mi vida, y me formó como persona. Yo estoy muy agradecido a todo lo que el Barça hizo por mí. Me siento culé, con ganas de llegar allí, de ver a muchísima gente que trabajamos juntos durante tanto tiempo, pero también con ganas de hacer un buen partido y demostrar quién es Las Palmas.
Molts ex-blaugrana a la convocatòria canària. Mica Mármol, Marc Cardona, Munir, Sandro. No hi serà Julián Araujo, que és l'única baixa que tenen per aquest partit, per dos motius. Hi havia la clàusula de la por, de fet ja no va jugar la primera volta per aquest motiu, però a més té una lesió muscular, per tant, de cap manera, si algú pensava que podia tenir alguna oportunitat amb la lesió amb la selecció mexicana, ja impossible, o sigui que ni per una banda ni per l'altra podrà jugar aquest partit i estarà unes quantes setmanes de baixa. Per cert, hi ha un altre català, Sergi Cardona, futbolista gironí, ex del planter del Nàstic, i que acaba contracte el 30 de juny i estan amb la mosca darrere l'orella a les Palmes perquè diuen que han de veure si renova o no, i de moment no hi ha entesa i el jugador diu que no hi ha hagut cap proposta ferma del club canari, però és un dels futbolistes que crida més l'atenció d'aquesta plantilla de les Palmes a primera divisió. Estan els canaris amb 37 punts a 9 de la sisena plaça i 12 per sobre del descens, o sigui que estan tranquils, i recordem, és un precedent que jo crec que es converteix en un motiu més per intentar guanyar el partit de demà. L'última visita dels canaris al camp del Barça va ser al Camp Nou, un dia que es diu 1 d'octubre de 2017. Aquell dia en què es van posar una bandera espanyola per contribuir a la festa, tenint en compte el que passava a Catalunya, i en què el Barça, amb dos gols de Messi i un de Busquets, va aconseguir una victòria per 3-0 en un partit que segurament no s'hauria d'haver jugat.
Sí, mira, us recomano l'entrevista que li van fer a l'Aleix Parisa, crec que el Roger Saperes, al Jordi Cardoner, vicepresident d'aquella època. Aquesta temporada ho van comentar, aquest dia, aquest 1 d'octubre del 2017, us recomano la conversa, realment val la pena per saber una mica què va passar durant tot aquell dia, aquell 1 d'octubre. De Pimi, què? La temporada no se li pot posar cap pro, per molt que ara estigui en una mala ratxa. Parlàvem ahir amb l'Ignacio Acedo, company cap d'esports de Canàries 7, i ens deia, diu, sí, és una mala ratxa, diu, però un no sap ben bé per què, no? Diu, és veritat que aquests equips a vegades que ho tenen fet, no, ja, i que tenen la permanència assegurada i que és el seu principal objectiu perquè acaben de pujar, això pot fer, no?, que en algun moment relaxin, però no li acaba de trobar una explicació molt concreta al company Ignacio.
Jo crec que fins al desembre també estaven una mica per sobre les seves possibilitats, és a dir, a nivell de talent hi havia partits. Jo recordo, crec que és el dia contra el Girona, que acaba guanyant el Girona, però
però que veu ja sortir les palmes des de darrere i dius, quin equip, com jugar, com corrien, i després, mirant els números i coincideix amb el temps que m'agradaria poder parlar amb Pimienta després amb més temps. Ell fa fora Jonathan Viera just a finals de desembre, que és just abans de Nadal, que és una decisió una mica de vestidor, però Jonathan Viera estava jugant i és el futbolista amb més qualitat, amb més diferència, per mi, a dins d'aquell equip. No sé si té una relació directa o no. Jo crec que és una de les decisions que Pimienta, com a entrenador professional ja a banda del Barça Atlètic, ha hagut de prendre més dura, perquè crec que era el capità més, Jonathan Viera, i no sé com li ha pogut influir això dintre del vestidor. Però a banda d'això, a nivell de joc, jo crec que és un equip que segurament el que no vaig sentir el company, però no ha canviat molt en les victòries,
no.
Només ha canviat el resultat, però no en la manera de jugar. I demà jo crec que la clau de Pimi és que ha deixat un segell, i el segell tothom té clar que és el que demà vindrà a fer, i per mi és molt més difícil això que aconseguir resultats, i això és el que va aconseguir l'any passat, que és com va pujar, i és el que ha fet aquest any a primera, que es mantindrà perfectament.
Sí, jo crec que té un dèficit clar a les Palmes, que és la parcel·la ofensiva, i de fet al llarg de tot l'any jo crec que s'ha anat salvant o ha anat tirant endavant gràcies primer a la solidesa defensiva, però una solidesa defensiva no perquè l'equip no concedeixi ocasions, de fet el darrer mes i mig s'està mostrant més fràgil, sinó per l'alt percentatge de possessió que ha tingut, no? Al final s'ha defensat molt amb la pilota García Pimienta i això l'ha portat a encaixar molt pocs gols.
I el porter, Toni, també, perquè Álvaro Valles ha fet una temporada...
I les aturades d'Álvaro Valles, però hi ha hagut infinitat de partits on ha guanyat 1-0 amb un gol d'Àlex Suárez lateral, algun altre gol de Julián Araujo de cap, Kirian, Moleiro, una rosca que li recordo antològica al Camp d'Osasuna, però el que són els davanters com a tal, molts moviments i molta feina, però poca efectivitat. Aleshores, quan hi ha hagut alguna lesió, els homes de segona línia, com és normal, han baixat en protagonisme de cara a gol, li està costant, i els números no els tinc davant, però crec que els números golejadors de les Palmes són molt discrets. Aleshores, clar, a poc
és el sisè equip menys golejador de la Lliga, només els que estan a baix de tot, Almeria, algun equip com l'Alavés o com el Mallorca, que tampoc no són especialment golejadors, i per la resta és un dels equips que menys gols fa fora de casa, 4 victòries amb 19 gols a favor i 12 gols a favor i 19 en contra, o sigui, molt pocs gols també en contra, perquè al final són 14 partits. I el partit que deia en Marc de Girona és un partit que les Palmes, com a mínim, pel meu gust, el va perdre, però es mereixia empatar-lo.
Totalment.
Aleshores, entre la bona feina que has fet i que tens ja aquesta relaxació d'estar mig salvat, i després vull veure què passarà amb Pimienta, perquè és possible que tingui alguna proposta millor de cara l'any que ve, doncs això contribueix a que hi hagi certa relaxació i potser no apretis tant les dents, no?, com es diu col·loquialment el futbol en el darrer tram de temporada.
Sí, demà l'oblidaran, no?, a Pimi.
Crec que sí.
Els aficionats del Barça. Allà, quan es, no sé si es diu el seu nom per megafonia, el de l'entrenador visitant, però...
Més que m'ha rescut, eh?
No, el de Xavi tampoc es diu, eh?
No,
jo anava a dir que per mi té una plantilla limitada. I per tant, encara crec que s'ha de destacar més el paper de Pimienta, i estic d'acord amb el Marc, al final ha deixat un segell, i crec que això és fonamental, i per mi té molt mèrit el que està fent, perquè crec que té una plantilla limitada i que, com deia el Marc, també probablement a final d'any, principi del 24, probablement estava per sobre de les seves possibilitats.
I a més, un entrenador que no ho ha tingut fàcil, perquè arriba fa 2 temporades i mitja a les Palmes, és la temporada en què el Girona puja guanyant la promoció contra el Tenerife, les semifinals d'aquella promoció les juguen Tenerife i les Palmes i passa el Tenerife. Però és que Pimienta, a la fase regular, quan arriba està més i mig 2 que no guanya un partit, i plana l'ambient la possibilitat de la destitució. I a partir de llavors juguen bé, guanyen i juguen una promoció que no aconsegueixen pels pèls. La temporada passada pugen brillantment i aquesta aconsegueixen la permanència de manera sobrada i en molts partits jugant molt bé. I recordo, després del partit de Montilivi, com hi havia un periodista canari que li preguntava a Pimienta com es manté la categoria si en un equip que no té gol i que no fa gols. Doncs l'equip continua tenint molt poc gol, però és un equip que, a partir de potenciar segurament altres virtuts col·lectives, està aconseguint el propòsit.
L'àrbitre de demà, aprofitant que tenim aquí una persona que se'n va a dormir i que sempre té una llista, una classificació arbitral cada temporada amb els amb els encerts i els errors.
Sóc com el foraster, sóc com el foraster que tinc una diana amb la cara
d'àrbitre.
I llavors vaig deixant-se'n el dalt.
El tema llista m'ha recordat a Mourinho.
Sí, jo crec que sí. Tu t'has d'imaginar el capçal del llit, una llista.
És molt de Mourinho, Miquel Agut. Molt, és una cosa que em caracteritza.
Del primer a l'últim, una classificació. Doncs, en aquesta llista ha hagut Busquets Ferrer, que és l'àrbitre de demà del Barça a Les Palmes. A on el tens ara mateix?
Has tirat a la diana ja? No?
No, és que ja hi ha hagut algun dia que ja m'ha tret de polleguera. No, home, segurament hi haurà qui recordarà aquell penal catedralici a Savinho en el Girona Osasuna per una empenta per darrere a màxima velocitat d'un jugador d'Osasuna que era penal i vermella, i ell va dir que allò no passava res. Vaja, és un àrbitre que deixa jugar molt, però deixa jugar molt, però llavors no saps mai on és el límit. I el que acaba és, com a mínim a mi, i a les transmissions ho hem comentat, i no només jo, amb en Puig li passa igual, amb en Molló li passa igual, ho hem comentat que d'alguna manera no saps mai on
el
és
el criteri, no?
Quin és el criteri, perquè no saps tampoc on és el límit, i llavors és un àrbitre que pot treure de polleguera molta gent. El que sabe, jo crec que demà Barça i Les Palmes voldran jugar a la pilota.
Sort que demà Xavi està a la banqueta, no? Perquè si no demà...
No, perquè si no demà es podria enfilar-se el pavater, protestant. Espero que tingui un partit plàcid, bueno, però...
Òscar Hernández tampoc és dels que calla massa a l'àrea tècnica, vull dir que es prepari. Però sí.
No, la temporada passada estava segona, que ha pujat aquesta temporada juntament amb García Lago, el català.
Zona baixa. Per mi sí. El tens allà gairebé dormint al teu costat.
No, perquè si tingués a dormir al meu costat, no. Però no, digués que forma part de la zona baixa de la classificació pel meu gust.
Val. I al bar hi ha Prieto Iglesias.
Home!
Sí?
Te n'agrada algun o no?
Sí, home, algun me n'agrada, però clar...
És una Champions
de cada 10. No, Prieto Iglesias és com una mena de funcionari del VAR que arbitrava primera, el van baixar segona, el van tornar a pujar primera, el van tornar a baixar, llavors l'han posat d'especialista de VAR per posar-lo d'alguna cosa.
Molt bé.
No, bé.
Ara truca Clos Gómez.
Gil Manzano a Girona, diumenge.
Sí.
Aquest sí que t'agrada,
Aquest em sembla que quan no se li creuen els àrbitres... Els àrbitres dels capres... És un bon àrbitre.
Els àrbitres se creuen a tu.
A mi em sembla que l'hem vist en partits de Champions fent uns arbitratges fantàstics de Gil Manzano.
Surt de la nevera, no, de fet?
Sí, surt de la nevera. Espero que tingui una bona actuació.
Surt de la nevera contra el Girona.
Això és correcte. Va ser l'àrbitre del Girona Real Societat amb el gol anul·lat pel VAR de Del Cerro Grande, aquell que va anar 3 minuts enrere fins que va trobar una falta. I després l'expulsió de Mitchell abans del Bernabéu. I la targeta groga de Blin.
Fins la una podríem estar recordant...
És el de Mitchell, el Bernabéu.
Podríem estar recordant...
Qui més arbitra aquesta jornada?
No cal.
La llista del Miquel.
Sí. Gràcies, Agut,
A disposar,
que vagi bé. Una abraçada al comitè arbitral.
Exacte, els trencilles. Adéu.
Que vagi bé. Per sobre d'un quart d'una de la nit, que rematarem tota la prèvia d'aquest Barça a Les Palmes de demà amb una efemèride. Demà no sé si sabíeu que farà 22 anys de l'última vegada que Les Palmes va sumar algun puntet, més ben dit, com a visitant contra el Barça. Les coses que té el futbol. Va ser el 30 de març del 2002. Un Barça 1, Les Palmes 1. I el gol del Barça va fer Luis Enrique a la primera part i a la segona va empatar al davanter canari Orlando Suárez. Hola, Orlando, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿En la isla, me imagino, o no?
Sí, aquí en nuestra isla, en Gran Canaria, tranquilito.
Muy bien. Oye, qué casualidad, mira que hay días para que se juegue un Barça a Las Palmas, y se juega el mismo día que aquel partido en el que marcaste tú, 22 años después.
Han pasado, La verdad que sí, que coincidencia de la fecha. Y de la historia, claro, porque eso siempre queda en la historia.
¿Qué recuerdas de ese gol, Orlando? ¿Fue un golazo?
Sí, la verdad que sí. La verdad que fue un gol precioso. Y luego lo que significa la postre. Porque se sabe que los equipos chicos, los equipos humildes, cuando puntúan en grandes estadios, pues el gol se vale o tiene su valor muchísimo más de lo... Pero que uno al principio, cuando sucede y no tiene ese ese boom que va a tener con el tiempo y la historia.
Claro, ¿de los mejores de tu vida, crees o no?
Hombre, ahí tengo muchos goles importantes en mi carrera, gol que a la postre conseguía un ascenso de segunda B a segunda A, y goles importantes en mi carrera. Sí. Y luego ya marcar en estadios importantes, pues son goles que quedan de los importantes y goles que quedan siempre en la retina, tanto para mí como para nuestra afición.
Recuerdo que un año antes marcó Guaire, un golazo también en el Camp Nou. No sé con cuál te quedas tú, ¿el tuyo o el de Guaire?
El de Guaire, estaba yo ahí también presente, fue un golazo, una picada fenomenal y la verdad que fue un gol precioso. Evidentemente son goles diferentes, son golazos de grandes jugadores canarios que han pertenecido a la Unión Deportiva Las Palmas y que la verdad que los goles no se miden por la calidad del mismo, sino por lo que a la postre le conlleva a cada jugador. En ese momento Guaire estaba iniciando, estaba en el principio de la carrera con la Unión Deportiva Las Palmas y para él era un gol muy importante.
¿Te llevaste alguna camiseta al final del partido? ¿El partido que marcaste tú el gol del empate? ¿Te llevaste alguna camiseta?
Pues sí, la tengo aquí en casa. Cambié la camiseta con Xavi.
¿Con Xavi, eh?
Hoy entrenador del Fútbol Club Barcelona.
¿Y por qué? ¿Cómo fue? ¿Lo recuerdas?
Sí, bueno, la verdad que después del partido pues hablé con él y él tuvo el placer y el honor de darme su blusa y hoy en día la tengo como rompaño aquí en mi casa.
¿Te gustaba Xavi o lo elegiste él por alguna razón especial?
No, a mí me encantaba su juego, la verdad que me gustaba su actitud, la verdad que era el cambio de Pep Guardiola en su puesto y la verdad que era un jugador muy importante para el Barcelona, como lo fue. Él tiene su gran historia, capitán de selección, capitán del Fútbol Club Barcelona, todo lo que consiguió, la época dorada como entrenador Pep Guardiola, es decir, para mí era un referente, era un jugador importantísimo y tuve el placer y el honor de aceptar de darme la camisa.
Y mira, tú por dónde, 22 años después, Xavi en el banquillo y la camiseta de Xavi en casa de Orlando, ¿eh?
En la historia, así es, la verdad que sí.
Sí, pero tú muy del Barça no eres, ¿no?
Soy muy admirador del Barça. Yo siempre he sido un fan del Atlético de Madrid, pero soy un admirador del Barça por su juego, con la llegada de Iniesta, Messi, cuando fue ese gran fútbol, que fue el que cambió el fútbol para mí en Europa, ese estilo, y a partir de ahí, aunque soy seguidor del Atlético de Madrid, pero un admirador de ese gran fútbol que hacía Fútbol Club Barcelona.
Orlando, eres o eras el goleador más joven de la Unión Deportiva Las Palmas hasta que llegó un tal Pedri González. ¿Qué pensaste cuando te lo quitó?
Nada, como era. Eso siempre lo rego está para que alguien venga y te los quite, y yo me alegro que siempre haya alguien, porque eso significa que hay gente joven, muy valiosa de la cantera que estén ahí. Entonces eso significa que se sigue mirando por la cantera, que eso es importantísimo, y para mí siempre es un honor que haya alguien que te pueda quitar ese privilegio, pero siempre de buena admiración porque un canario le quite un récord a otro significa que siempre está ahí en el recuerdo y siempre queda en la retina. Alguien que te suceda siempre queda en la historia, y eso es muy importante para cualquier club.
Claro, igual que Pedri, tú también pues debutaste muy, muy pronto, ¿no? Muy joven. No sé si hay que ir con cuidado con los chavales que debutan joven, porque en el caso de Pedri pues ha tenido muchas lesiones ya en los últimos años. Hay más ejemplos de jugadores que pues, como por ejemplo Lamine ahora o Pau Cubarsí, que debutan muy pronto, pero no sé si tú, que también debutaste muy pronto, la gestión de la edad también es importante.
Sí, la verdad que lo que estás comentando es muy importante, y yo creo que la experiencia y los tiempos es aprender de ello. Y es verdad que hay muchos jugadores que empiezan con una edad muy joven, y lo que hay que saber todos esos esfuerzos que están realizando, intentar llevarlo y que ellos también lo lleven, porque al final lo que ocurre es que todo eso sobre esfuerzo, como le ha sucedido a Pedri, que desde que empezó en el Fútbol Club Barcelona y empezó a jugar, jugó muchos minutos, y no sé si eso ha arrastrado hasta lesiones. Yo creo que el Barcelona, como equipo grande a nivel mundial, yo creo que cuerpo médico, cuerpo técnico y todo su entorno tendrán una lectura mucho más profunda sobre esto, sobre estas generaciones que salen muy jóvenes, y cómo llevarlo, o cómo minimizar estas lesiones. Pues es muy complicada, porque claro, tienen Copa del Rey, tienen Liga, tienen Champions, tienen la Liga Catalana, por ejemplo, como el Fútbol Club Barcelona, y claro, y durante el año tienen muchos partidos importantes. Y a veces vienen en épocas que el equipo a lo mejor está en una forma u otra, y claro, es súper complicado, me imagino yo.
¿Con Pedri no lo has llegado a conocer, o no has coincidido en ningún acto?
No,
de acuerdo. ¿Has visto, eso sí, entiendo, unos cuantos partidos de Las Palmas este año? ¿Qué te parece el equipo?
Hombre, la verdad que el equipo está haciendo una campaña muy buena, tanto así que a estas alturas prácticamente el equipo tiene la permanencia, no matemática, pero prácticamente sería muy muy difícil que no la consiguiera. Y la verdad que se nota lo que hablamos al principio: tiene un entrenador que ha estado en la Masía, tiene un entrenador que quiere ese fútbol, que ese fútbol le costó muchos partidos en segunda, porque es un fútbol de primera, y ahora se ve refrendado ese trabajo, y el equipo lo ha asimilado muy bien, los fichajes han encajado muy bien, que es muy importante esos fichajes, y entonces pues es una consecuencia, todas las consecuencias a un trabajo previo a creer en una idea. Y eso es lo que se ha plasmado aquí, y los resultados están a la orden del día.
Pues mañana veremos qué pasa en este partido. Orlando Suárez, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte desde Barcelona.
Un abrazo muy, muy fuerte, y hay dos equipos prácticamente con una idea muy similar.
Que vaya muy bien. Un abrazo. Buenas noches.
Un abrazo. Buenas noches.
Quina història, el golejador del partit en què Las Palmas, de l'últim partit en què Las Palmas va puntuar com a visitant al camp del Barça, al final del partit li demana la samarreta a Xavi Hernández, que ara, curiosament, demà, que fa 22 anys justos d'aquest partit, serà l'entrenador, tot i que no se sabrà la banqueta, com es recordava l'Àlex Pintanel, i que, a més, va ser, durant molts anys, el golejador més jove de la història de Las Palmas, i que un tal Pedri li va treure aquesta distinció. Ell diu que n'està encantat, i que per això són els rècords, perquè d'altres te'ls treguin. Orlando Suárez. Demà també Getafe-Sevilla a les dues del migdia, Almeria-Osasuna a un quart de cinc, i València-Mallorca a dos quarts de set. Diumenge hi ha un Girona-Betis a un quart de cinc de la tarda, i el Real Madrid-Atlètic Club de Bilbao a les 9. A priori, si tu mires els partits, el rival més còmode hauria de ser el del Barça, perquè Betis i Atlético de Bilbao són dos equips cridats a lluitar per la competició europea.
Coseta.
Toni Sommartí, alguna coseta es pot esgarrapar.
Sí. Nico Williams, eh?
Tenint la final de Copa...
Va ser una setmana, eh? Jo crec que no.
A propet, sí, però és allò de no poso el peu perquè no me la vull perdre, yeah. Me freno demà... Vaja, no, no, si confieu...
Jo confio.
Molt content per a vosaltres, ja us endureu. Vull dir, ja us endureu.
Ja vindreu, eh? Ja vindreu.
Marvan ha encertat una allà, la de Lewandowski. A veure si, mica en mica...
Sí, físicament estaria bé saber realment... Clar, hi ha molts jugadors de l'Atlètic que no van amb seleccions que poden estar dues setmanes sense competir. En cas d'acabar el verd els diuen descans. Realment, sí, no, si és millor o pitjor, això.
Jo crec que no és
el descans. Ja no és tant el descans.
No, entenc.
És el no anar a vida o mort.
Clar. Que és pitjor, perquè si vas amb por és quan t'acabes lesionant.
A veure què passa, això serà a partir de les 9. Demà sentirem què en diuen Ancelotti i Ernesto Valverde d'aquest partit. Àlex Pintanel, Marc Marvà i Toni Joan Martí. Ha estat un plaer compartir aquesta tertúlia de divendres amb vosaltres, eh?
Molt bé, igualment,
Ballera. Que vagi bé. Dos pessimistes i un optimista per la Lliga. El pessimista, el Marvà.
Sí, home.
Que vagi bé.
Adéu.
Una pausa i quan tornem la volta al món amb el Camí i el Naveira, que avui... Xavi Alonso ha anunciat que es queda al Bayer Leverkusen. D'això, del mercat de fitxatges d'entrenadors a final de temporada, en parlarem ara a l'inici de la secció.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet. RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté el divendres 5 d'abril en directe des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter, allà on es fa possible que l'aigua arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
En plena emergència per sequera descobrirem que hi ha al darrere